molt formades amb aquest camp i els poden ajudar moltíssim, no només amb l'àmbit legal, sinó sobretot doncs, amb l'acompanyament psicològic, l'acompanyament moral, el suport doncs, que en aquests casos fa molta i molta falta perquè són situacions molt crítiques.
Dèiem que hi ha concentració. Quina està la resposta de la població doncs, que s'ha manifestat?
Bé, suposo que el fet que estigui fent un bon aigat ha propiciat doncs, que no hi hagués masses persones, però jo crec que la població doncs, en aquests casos no s'ha de mesurar la força en funció del nombre de persones que estaven fent la concentració, sinó sobretot doncs, tots sabem que hi ha un gran rebuig doncs, davant d'aquestes situacions de violència sexual i sobretot doncs, que és imperdonable si és amb persones menors. I doncs, esperem que el que sí que demanem des d'aquí doncs, és màxima celeritat a la justícia, perquè és un tema molt i molt greu, per tant demanem que es resolgui el més aviat possible, però també a la vegada doncs, evitem fer judicis paral·lels, però això, per això és important que la justícia actuï molt ràpid.
Moltíssimes gràcies a Marc Buch, alcalde de Calella.
Moltes gràcies.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En clau política, aquest vespre s'espera que Xavier Trias anunciï si finalment es presenta a les properes municipals per recuperar l'alcaldia de Barcelona.
Està previst que ho faci públic durant un sopar de la Federació de Barcelona de Junts per Catalunya, que celebra les Cotxeres de Sants. Previsiblement, els plans de Trias passen per recuperar l'alcaldia, uns plans que molts ja han donat per fet des de fa setmanes. En el cas que l'exalcalde confirmés efectivament la seva candidatura, oficialment es presentaria demà. Després hauria de passar un procés de primàries per designar alcaldable de Junts per Barcelona.
S'acaba el termini per arribar a un acord perquè els pressupostos de la Generalitat entrin en vigor l'1 de gener i les posicions entre el govern i la resta dels partits estan encara molt allunyades. Segons els Comuns i Junts, els principals esculls són les inversions en salut, educació i energies renovables. Per la seva banda, els socialistes esperen que aquestes divergències no afectin els comptes municipals de Barcelona, Mont Carvajal.
Els Comuns demanen destinar el 25% del pressupost de salut a l'atenció primària. El portaveu Joan Mena diu que el govern d'Esquerra no hi posa voluntat.
Malgrat tota la nostra voluntat, hem de lamentar que els pressupostos catalans estan ara mateix penjant d'un fil a causa de la negativa d'Esquerra Republicana de Catalunya de moure's en l'àmbit de la salut pública.
Junts per Catalunya afegeix a la llista dels desacords les renovables, la política social i l'ensenyament. El portaveu Josep Rius ha avisat que seran més exigents que el PSC.
Junts serà molt més exigent amb Esquerra Republicana en aquesta negociació dels pressupostos que no pas ho estan sent els socialistes a hores d'ara.
Des d'Esquerra demanen a les altres formacions que siguin responsables, no dilatin el procés i estiguin a l'altura del moment.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Crònica Social obre avui l'exhumació de les restes de l'activista antifranquista Cipriano Martos. Ha estat aquest matí al cementiri de Reus. Martos va morir a la capital del Baix Camp l'any 1973. Va ser obligat a ingerir àcid sulfúric per part de la Guàrdia Civil en un interrogatori. La Nova Ràdio, David Fernández.
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat mes de març una resolució per tirar endavant l'exhumació de les restes de l'activista antifranquista Cipriano Martos, una iniciativa presentada pel grup del PSC Units, que va comptar amb l'únic vot contrari de Vox i amb l'abstenció del PP. Aquest dilluns, per tant, s'iniciarà l'exhumació de les restes del seu cadàver, que es troba en una fossa del franquisme dins el cementiri de Reus. Un cas singular, tal com va admetre la llavors consellera Lourdes Ciuró, ja que el cos es troba identificat i localitzat. Tot i així, ja s'ha avançat que trobar les restes no serà una tasca imminent, perquè els arqueòlegs primer hauran de condicionar l'espai de la fosa comuna on es troba. El cas de Cipriano Martos ja va ser inclòs en una macroquerella que es va presentar a la justícia argentina per delictes de genocidi i crims de lesa humanitat perpetrats pel règim franquista a instàncies d'una campanya engegada per la família Martos Jiménez, la qual va comptar amb el suport de nombroses entitats i formacions polítiques. Martos va morir el mes de setembre de 1973 després de ser detingut per repartir propaganda a Igualada i de ser torturat per la Guàrdia Civil a Reus, qui li va obligar a ingerir àcid sulfúric que el va cremar de la gola fins a l'estómac.
I en cultura, la plataforma per la rumba ha arrencat avui una campanya perquè la UNESCO declari la rumba catalana patrimoni immaterial de la humanitat. Compta amb els precedents de la rumba cubana i l'africana, que ja ho són. Joan Ferrer.
Set anys després d'un intent que es va quedar a mitges, els rumbers catalans s'armen de força i arguments. Amb la complicitat indispensable de la Conselleria de Cultura i del Ministeri, volen que el seu art musical sigui reconegut com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. El nou intent va càrrec de la Plataforma per la Rumba Catalana, que agrupa músics i activistes, incloent figures simbòliques com són Amadeu Valentí, fill del pianista Chacho, i Rosa Pubill, filla de Paret. Sicus Carbonell és el vicepresident de la Plataforma per la Rumba Catalana.
Ben dient de fer alguna cosa per la rumba, no? Perquè malauradament s'està perdent, cada vegada hi ha menys jocs que s'escolta rumba catalana, per no dir cap, i la rumba pues, és l'única música que tenim a Barcelona, no? I una de les músiques populars i tradicionals declarades al Parlament de Catalunya l'any 2015 com a música nostra d'aquí, popular i tradicional.
L'intent que es va fer el 2014 a Punta Carbonell va fracassar perquè no comptava amb la complicitat de la comunitat gitana, i ara sí que el té. A partir d'avui es treballarà en l'elaboració d'un dossier que es lliurarà al Ministeri de Cultura, que és qui ha de presentar formalment la candidatura.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Xantal. En bàsquet destaquem que el Baxi Manresa ha fet dos fitxatges en un dia. El club del Bages ha incorporat l'ala pivot americà David Robinson i el pivot lituà Martínez Geben. Tots dos arriben de la Lliga Alemanya. Des de Ràdio Sallent ens n'informa Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa ha anunciat dos reforços pel joc interior en menys de 24 hores, dos jugadors que han de suplir les carències que tenia l'equip manresà a causa de les lesions. El darrer en arribar ha estat Devin Robinson, un ala pivot nord-americà de 27 anys i 2 metres i 3 centímetres d'alçada, que destaca per la seva versatilitat i capacitat atlètica. Prové del Ratiopharm Ulm alemany, on estava jugant la competició de l'Eurocup. També té experiència amb alguns partits a l'NBA. Jugarà al club manresà fins a final de temporada. També arriba fins a final de temporada un altre fitxatge anunciat ahir, és el pivot lituà Martínez Geben, jugador de 28 anys i 2 metres i 8 centímetres d'alçada, que arriba per ser un referent interior, jugador amb bona capacitat física, rebotejador i amb bona visió de joc. L'arribada de Robinson fa que l'equip tingui 3 jugadors extracomunitaris. Per tant, entre Harding i Jordan Caroline, un dels dos haurà de sortir. Amb aquestes dues incorporacions, l'equip ja ha fitxat 7 jugadors amb la temporada iniciada.
Gràcies, Pol Rodríguez, des de Ràdio Sallent. Destaquem que en futbol avui ha estat presentat el nou seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que substitueix a Luis Enrique. Li han preguntat pel possible retorn a la llista de convocats de l'exjugador del Madrid, Sergio Ramos, a qui va entrenar al Sevilla. L'escoltem.
Viví unos años maravillosos, tuve la suerte de entrenar a jugadores fantásticos, entre ellos alguien ha dicho a Sergio Ramos también. ¿Puede venir a la selección? Sí. ¿Está en buen estado? Sí. Pues todos los futbolistas que son susceptibles de ser seleccionados tienen las puertas abiertas de la selección. Luego hay que elegir a 24, 23 o 20, lo que corresponda, ¿no?
Més aspectes a destacar del dia d'avui. La Federació Espanyola de Tenis ha confirmat la decisió adoptada de mutu acord amb el català Sergi Bruguera, que deixa de ser capità de l'equip espanyol de Copa Davis, càrrec que ocupava des de 2017 i en el que va guanyar el títol l'any 2019. Recordem que Bruguera va agafar el treball al front de l'equip el 2017 i es va retirar com a tenista l'any 2002 després d'un gran palmarès esportiu.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Belfont al control tècnic, l'Ali Giné i Sergi Corral a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, Cristina Cantal. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Alimentació vegetariana. Quan es tenen a parlar d'alimentació vegetariana o vegana, tot i ser cada vegada més freqüent i habitual a la societat actual, es tendeix a pensar en una alimentació pobra, on manquen nutrients, avorrida, fins i tot qüestionable. Doncs precisament, segons l'Associació Americana de Dietètica, són tot el contrari. ben planificades, són dietes saludables, suficients. Poden prevenir certes patologies com la hipertensió, la diabetis tipus 2 o el síndrome metabòlic. Són més sostenibles i recomanables en qualsevol etapa de la vida, fins i tot en l'embaràs o la infantesa. El problema principal de les dietes vegetarianes o veganes és la manca d'assessorament professional que hi ha al darrere, i al final poden acabar sent tan poc saludables com d'altres corrents dietètiques. Sovint acaben basant-se en aliments ultraprocessats, menjar ràpid, productes de poca qualitat nutricional, farines refinades, sucres d'addició, greixos saturats o trans, o bé abusar de fregits, refrescs i brioixeria. Per exemple, és molt a l'abast i es poden trobar gairebé tots els establiments, alguns preparats de proteïna vegetal, plens d'additius, o les imitacions de formatge sense fermentar i fetes amb olis refinats. Per això, cal assegurar tots els nutrients, que siguin completes i suficients en proteïnes, calories, vitamines i minerals, sobretot en nens i en embarassades, i en cas de ser necessari, suplementar aquelles que es puguin trobar en dèficit. La base seran les verdures i hortalisses, a dinar i sopar, i a poder ser una de les racions en cru. La fruita fresca, els fruits, un grapat de matancà variat sense fregir ni salat, les llegums, de tot tipus i de qualsevol manera, els tubercles i els cereals integrals, els sucedanis de la soja com la texturitzada, el tofu o el tempe, o també el seità, tot i que aquest, el provenir dels cereals i ser gluten, no és proteïna completa i cal combinar-lo amb fruits secs. Els ous, els làctics i derivats, si es consumeixen, o els iogurts vegetals fermentats, però tots ells naturals i sense sucre. Les llavors i els olis vegetals sense refinar, com l'oli d'oliva verge. I, gairebé sempre, tant en dietes vegetarianes o veganes, un suplement de vitamina B12 que aporti uns 2.500 micrograms a la setmana en adults. Si ets vegetariana o vegana o estàs pensant en ser-ho o en fer canvis en la teva alimentació perquè aquesta sigui més sostenible, assegura't de rebre assessorament per part de dietistes professionals que evitin dèficits nutricionals i t'ofereixin eines i pautes completes, suficients i, sobretot, que les puguis gaudir.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda,
bona
són
tarda,
dos quarts de vuit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acord entre PSOE i Esquerra Republicana per rebaixar el delicte de malversació amb penes d'un a quatre anys a càrrecs que destinin recursos a finalitats impròpies. Sergi Corral.
Els republicans també han fet pública la proposta de les condicions per un referèndum pactat fixant un mínim del 55% perquè guanyi el sí. El text el volen fer arribar al govern espanyol. Marta Vilalta és la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Per què presentem aquestes condicions, aquests criteris? Perquè són condicions equiparables en altres processos d'alliberament nacional, en el cas del Quebec, en el cas d'Escòcia o en el cas de Montenegro, i en el cas dels percentatges, perquè escoltant i bevent del precedent de Montenegro, creiem que ens donen la màxima legitimitat i també el plus necessari d'homologació a nivell europeu i a nivell internacional.
S'acaba el periple de milers d'usuaris de Rodalies de les línies R2 i R11 que des d'avui han pogut completar el viatge pel nou traçat de la Sagrera, després de gairebé 3 mesos d'obres de la nova estació de Sant Andreu.
L'estació de Sant Andreu s'ha inaugurat aquest dilluns amb la presència del conseller de Territori, Juli Fernández, de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que valora molt positivament aquesta nova etapa.
Con la puesta en servicio de esta nueva estación de San Andreu, avanzamos un capítulo más en la transformación de Barcelona, la gran transformación que está trayendo a Barcelona todo el proyecto de la Sagrera.
Concentració de protesta aquesta tarda de la comunitat feminista de Calella després de saber-se la detenció del tenor i professor de música Albert de Prius, acusat d'abusos a una menor, alumna seva, entre els anys 2010 i 2014.
De Prius és col·laborador de l'Escola de Música de Can Salom de Calella, director del Cor Harmonia i director artístic de la temporada lírica i el Festival Internacional Canta al Mar.
Aquest vespre s'espera que Xavier Trias anunciï si finalment es presenta a les properes municipals per recuperar l'alcaldia de Barcelona.
Està previst que ho faci donant un sopar de la Federació de Barcelona de Junts per Catalunya, que celebra a les Cotxeres de Sants. Previsiblement, els plans de Trias passen per recuperar l'alcaldia, uns plans que molts ja han donat per fet des de fa setmanes.
Aquest matí s'ha iniciat l'exhumació de les restes de l'activista antifranquista Cipriano Martos al cementiri de Reus. Martos va morir a la capital del Baix Camp l'any 1973.
Va ser obligat a ingerir àcid sulfúric per part de la Guàrdia Civil en un interrogatori. Trobar les restes no serà tasca imminent, ja que els arqueòlegs han de condicionar l'espai.
La Nova Ràdio, David Fernández.
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat mes de març una resolució per tirar endavant l'exhumació de les restes de l'activista antifranquista Cipriano Martos, una iniciativa presentada pel grup del PSC Units, que va comptar amb l'únic vot contrari de Vox i amb l'abstenció del PP. Aquest dilluns, per tant, s'iniciarà l'exhumació de les restes del seu cadàver, que es troba en una fossa del franquisme dins el cementiri de Reus.
En marxa a aquesta hora a Tarragona l'acte de celebració dels 10 anys d'història del seu teatre municipal.
Uns 10 anys que deixen un balanç de més de 680 actes fets i 300.000 espectadors que hi han passat.
I en esports, en bàsquet, el Baxi Manresa, fitxatges en un dia, Joan Barberà.
El club del Bages, que lluita per la permanència a la Lliga ACB de bàsquet, ha incorporat l'ala pivot americà David Robinson i el pivot lituà Martínez Geben. Tots dos arriben de la Lliga Alemanya.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores ha d'anar arribant aquesta precipitació a diversos municipis del país. La part o la quantitat de precipitació més destacada s'ha de registrar a punts del Pirineu i del Prepirineu Occidental, però també d'altres indrets a la meitat nord del país s'espera precipitació que sigui destacada. D'altra banda, atenció, perquè la cota de neu es manté baixa i s'espera que pugui anar pujant durant la tarda, però sí que és cert que en algunes fondalades i valls del Pirineu i Prepirineu li costarà de fer, sobretot el sector més occidental, on tenim aquest aire més fred, més estancat, i per tant farà que la cota de neu estigui encara unes cotes més baixes, però en conjunt sí que la resta del territori la cota de neu serà més alta. D'altra banda, demà tornarem a parlar d'un temps inestable, sobretot durant la segona meitat del dia. Durant la primera el que tindrem són aquests bancs de boira extensos i densos, sobretot cap a l'interior del país, i de cara a la tarda de nou estarem a l'espera de que ens arribi una nova banda de precipitació que en aquest cas afectarà més cap al sud del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha prop d'una desena de vies afectades per la neu a la demarcació de Lleida. Destaquem, entre d'altres, la C-28 entre Nau Taran i Esterri d'Àneu, on cal portar cadenes. També es necessita equipament especial a la C-13 entre Esterri d'Àneu i Sort, a la C-147 entre Esterri d'Àneu i Altàneu, també a la L-500 entre Barruera i la Vall de Boí. També destacar-vos que la Nacional 260 entre Sort i Valls Pallars hi ha restricció als vehicles de tercera categoria. A banda d'això, la P-2 està afectada per la boira entre Juneda i l'Albi i cal extremar la prudència. També destacar-vos que a l'AP-7 hi ha trams de retenció del Papiol a la Cerdanyola en sentit nord, a la C-33 i a la C-58 retencions de Montcada a Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Acord entre PSOE i Esquerra Republicana per rebaixar el delicte de malversació amb penes d'un a quatre anys a càrrecs que destinin recursos a finalitats impròpies. Tot plegat el mateix dia que els republicans fan públiques les condicions per a un referèndum pactat, fixant un mínim del 55% perquè guanyi el sí. És la proposta que el partit vol fer arribar al govern espanyol.
Segons el text de la proposta, els republicans fixen un mínim del 55% perquè guanyi el sí. comparant les xifres que es van fixar en el referèndum de Montenegro. La participació també queda fixada en superar el 50%. Pel que fa al dret a vot, podrien votar els residents majors de 16 anys. En el text s'inclouria una pregunta clara i l'obertura de negociacions amb l'Estat si guanya el sí a la independència.
Com dèiem, la proposta dels republicans arriba minuts abans que es conegués l'acord amb el PSOE per rebaixar finalment el delicte de malversació. David Amador, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra i el PSOE han acordat, com dèieu, aquesta mateixa tarda incloure en la reforma del Codi Penal diverses esmenes transaccionals que rebaixen les penes per malversació, entre altres la reforma de l'article 433 del Codi Penal per establir que les autoritats o funcionaris que sense ànim de lucre derivin recursos a una aplicació diferent a la que estaven destinats seran condemnats a penes de presó d'un a quatre anys i inhabilitació de dos a sis anys, sempre que hi hagi un dany o entorpiment greu del servei. I només, atenció, inhabilitació d'un a tres anys i una multa de 3 a 12 mesos si no existeix aquest any greu. En tot cas, Esquerra sosté que aquests supòsits no es podrien aplicar als acusats i condemnats per l'1 d'octubre. En Comú Podem, el soci de govern del PSOE, s'ha desmarcat de l'esmena, però ja ha votat a favor. Segons fonts de Podem, també ho farà en la comunitat. Les esmenes s'han aprovat a la ponència de la reforma del Codi Penal, que s'ha reunit al Congrés dels Diputats. Demà el text es votarà en comissió i dijous es debatrà la reforma en un ple extraordinari. I, com dèieu, d'altra banda, a Barcelona Esquerra ha fixat les condicions d'aquest referèndum que permetria negociar la independència. La proposta de la ponència política aposta perquè amb un mínim de participació del 50% i del 55% a favor del sí es pogués negociar aquesta independència. Això ho explicava la portaveu republicana Marta Vilalta.
Per què presentem aquestes condicions, aquests criteris? Perquè són condicions equiparables en altres processos d'alliberament nacional, en el cas del Quebec, en el cas d'Escòcia o en el cas de Montenegro, i en el cas dels percentatges, perquè escoltant i bevent del precedent de Montenegro, creiem que ens donen la màxima legitimitat i també el plus necessari d'homologació a nivell europeu i a nivell internacional.
Així, en el document que es debatrà i votarà al Congrés Nacional d'Esquerra del 28 de gener, el partit detalla com s'imagina el referèndum amb una pregunta, diu, clara, com la de l'1 d'octubre, i on es pugui votar la població major de 16 anys resident a Catalunya i també la no resident, però que tingui dret a vot a les eleccions al Parlament.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
S'acaba el periple de milers d'usuaris de rodalies de les línies R2 i R11 que des d'avui han pogut completar el viatge pel nou traçat de la Sagrera després de gairebé 3 mesos d'obres de la nova estació de Sant Andreu, una estació que també s'ha inaugurat aquest dilluns finalment.
La data inicial era aquest cap de setmana, però problemes elèctrics van fer retrasar fins aquest migdia la posada en marxa. La nova infraestructura ha començat, de fet, ja a funcionar a primera hora del matí i ha permès reprendre el pas dels trens per la línia R2 i R11 pel nou traçat fins a la Sagrera. A la inauguració hi eren la ministra de Transports, Raquel Sánchez, el conseller de Territori, Juli Fernández, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Amb la posada en marxa d'aquesta nova estació es fa un primer pas per posar fi a una llarga batalla veïnal pel que s'ha anomenat la bretxa ferroviària a Barcelona. Sigui com sigui, la inauguració ha servit a la ministra Raquel Sánchez per remarcar que el 35% del pla de Rodalies ja està en marxa. Jordi Casino.
Els representants de les tres administracions han aprofitat l'acte inaugural per tornar a posar de manifest la bona sintonia existent i després de visitar plegats les instal·lacions destacaven la importància de la feina feta amb una inversió propera als 20 milions d'euros. Raquel Sánchez és la ministra de Transports.
Con la puesta en servicio de esta nueva estación de San Andreu avanzamos un capítulo más en la transformación de Barcelona, la gran transformación que está trayendo a Barcelona todo el proyecto de la Sagrera.
De la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, celebrava al final de l'obra i destacava que obres com aquesta són imprescindibles en l'aposta per millorar el transport públic.
Si volem una ciutat més amable, menys contaminada, més saludable, però també més eficaç i més eficient, amb una mobilitat més eficient, necessitem més i millor ferrocarril, més i millor transport públic.
La nova estació, que està totalment soterrada, excepte la zona d'accessos, però té llum natural gràcies a unes grans claraboies, disposa d'un gran mural pintat que explica la història de l'antiga estació de Sant Andreu Comtal, la més antiga d'Espanya i també del ferrocarril.
carril a Catalunya. Estrena de la nova estació que de retruc ha permès acabar amb 3 mesos d'obres i maldecaps als usuaris de l'R2, R2 Nord i la R11 que ja poden creuar Barcelona sense baixar del tren.
I encara en clau de mobilitat, avui primer dia de la vaga dels treballadors d'Avanza dels autobusos del Baix Llobregat Sud, convocada durant diversos dies d'aquest desembre. Concretament, les aturades es fan avui, el 15 i el 19 de desembre, en diverses franges horàries. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Primer dia de la vaga dels treballadors d'Avanza convocada per al comitè d'empresa durant diversos dies d'aquest mes de desembre. Concretament, les aturades es faran els dies 12, 15, 17, 19 i 24 en diferents franges horàries. El motiu principal de la vaga és la congelació de les condicions laborals dels treballadors de l'empresa de transport que opera al Baix Llobregat Sud, que estan en aquesta situació des de l'any 2019. Des del sindicat Comissions Obreres, José Manuel Moreno ens ha confirmat que de moment la vaga està sent tot un èxit.
La vaga està anant molt bé, sincerament. El seguiment està sent el 100% de treballadors i treballadores i s'estan respectant, com tocava, els serveis mínims del 40% del servei. És a dir, que està sent una vaga, per dir-ho així, exemplar.
L'autobús que connecta el sud de la comarca amb Barcelona porta un any de mal de caps des que l'AMB va donar la concessió del servei a Avanza. Queixes pel mal estat dels vehicles, males condicions laborals i falta d'horaris denunciades per diferents entitats i veïns, que això s'hi suma ara a aquesta protesta dels treballadors, que de moment sembla que va per llarg, com ha denunciat el mateix sindicat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Concentració de protesta aquesta tarda de la comunitat feminista de Calella després de saber-se la detenció del tenor i professor de música Albert de Prius, acusat d'abusos a una menor, alumna seva entre els anys 2010 i 2014.
De Prius és col·laborador de l'Escola de Música de Can Salom de Calella, director del Cor l'Harmonia i director artístic, també a Calella, de la temporada lírica i el Festival Internacional Canta al Mar.
L'Ajuntament, que ha convocat una junta de portaveus extraordinària aquesta tarda, ja ha emès un comunicat oferint tota l'assistència necessària a les víctimes i demanant a la ciutadania deixar treballar la justícia. Escoltem a l'alcalde de Calella, Marc Buch.
Situacions de violència sexual i sobretot doncs, que és imperdonable si és amb persones menors d'edat. I doncs, esperem que el que sí que demanem des d'aquí doncs, és màxima celeritat a la justícia, perquè és un tema molt i molt greu, per tant demanem que resolgui el més aviat possible, però també a la vegada doncs, evitem fer judicis paral·lels, però això, per això és important que la justícia actuï molt ràpid.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cos sense vida a Piera, l'Anoia.
Els Mossos d'Esquadra han rebut avui l'avís que s'havia localitzat el cos d'una persona amb signes incompatibles amb la vida. En arribar al lloc, els efectius policials han confirmat la troballa i s'ha activat la comitiva judicial. Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central s'han fet càrrec de la investigació, que està sota secret de sumari.
Notícies en xarxa.
En clau política, aquest vespre s'espera que Xavier Trias anunciï si finalment es presenta a les properes municipals per recuperar l'alcaldia de Barcelona.
Està previst que ho faci públic durant un sopar de la Federació de Barcelona de Junts per Catalunya, que es celebra a les Cotxeres de Sants. Previsiblement, els plans de Trias passen per recuperar l'alcaldia, uns plans que molts ja han donat per fet des de fa setmanes. En cas que l'exalcalde confirmés efectivament la seva candidatura, oficialment es presentaria demà. Després hauria de passar un procés de primàries per designar alcaldable de Junts per Barcelona.
S'acaba el termini per arribar a un acord perquè els pressupostos de la Generalitat entrin en vigor l'1 de gener i les posicions entre el govern i la resta dels partits estan encara molt allunyades. Segons els Comuns i Junts, els principals esculls són les inversions en salut, educació i energies renovables. Per la seva banda, els socialistes esperen que aquestes divergències no afectin els comptes municipals de Barcelona. Mont Carvajal.
Els comuns demanen destinar el 25% del pressupost de salut a l'atenció primària. El portaveu Joan Mena diu que el govern d'Esquerra no hi posa voluntat.
Malgrat tota la nostra voluntat, hem de lamentar que els pressupostos catalans estan ara mateix penjant d'un fil a causa de la negativa d'Esquerra Republicana de Catalunya de moure's en l'àmbit de la salut pública.
Junts per Catalunya afegeix a la llista dels desacords les renovables, la política social i l'ensenyament. El portaveu Josep Rius ha avisat que seran més exigents que el PSC.
Junts serà molt més exigent amb Esquerra Republicana en aquesta negociació dels pressupostos que no pas ho estan sent els socialistes a hores d'ara.
Des d'Esquerra demanen a les altres formacions que siguin responsables, no dilatin el procés i estiguin a l'altura del moment.
Protestes de treballadors del grup AENA que convoquen vaga durant el Nadal als aeroports de tot l'Estat.
Comissions Obreres, el sindicat majoritari, ha convocat aturades el 22, 23, 30 i 31 de desembre, però també el 6 i 8 de gener. Exigeixen recuperar la paga de productivitat pendent des de l'any 2020 i remarquen que el trànsit aeri ha tornat als nivells de pre-Covid. A l'aeroport del Prat hi ha 1.100 treballadors cridats a la vaga, mentre que Girona i Reus en són prop de 130 a cadascun dels aeroports.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La crònica social l'obre avui l'exhumació de les restes de l'activista antifranquista Cipriano Martos. Ha estat aquest matí al cementiri de Reus. Martos va morir a la capital del Baix Camp l'any 1973. Va ser obligat a ingerir àcid sulfúric per part de la Guàrdia Civil en un interrogatori. La Nova Ràdio, David Fernández.
El Parlament de Catalunya va aprovar el passat mes de març una resolució per tirar endavant l'exhumació de les restes de l'activista antifranquista Cipriano Martos, una iniciativa presentada pel grup del PSC Units, que va comptar amb l'únic vot contrari de Vox i amb l'abstenció del PP. Aquest dilluns, per tant, s'iniciarà l'exhumació de les restes del seu cadàver, que es troba en una fossa del franquisme dins el cementiri de Reus. Un cas singular, tal com va admetre la llavors consellera Lourdes Ciuró, ja que el cos es troba identificat. Tot i així, ja s'ha avançat que trobar les restes no serà una tasca imminent, perquè els arqueòlegs primer hauran de condicionar les espai de la fosa comuna on es troba. El cas de Cipriano Martos ja va ser inclòs en una macroquerella que es va presentar a la justícia argentina per delictes de genocidi i crims de lesa humanitat perpetrats pel règim franquista a instàncies d'una campanya engegada per la família Martos Jiménez, la qual va comptar amb el suport de nombroses entitats i formacions polítiques. Martos va morir el mes de setembre de 1973, després de ser detingut per repartir propaganda a Igualada i de ser torturat per la Guàrdia Civil a Reus, qui li va obligar a ingerir àcid sulfúric que el va cremar de la gola fins a l'estómac.
L'Estat avançarà 500 milions d'euros dels fons Next Generation per a la modernització dels canals d'Urgell. El tram pilot d'aquesta obra mostra a Penelles com seran els canals quan es desenvolupi el projecte seguint una via verda. Ens ho desenvolupa Balaguer Televisió.
El president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, Amadeu Ros, ha explicat aquest matí que l'Estat avançarà 500 milions d'euros dels fons Next Generation per a la modernització de la infraestructura hidràulica.
Però avui ja estem a punt d'afrontar aquesta modernització. Ja hi ha un compromís dels governs català i espanyol per poder engegar l'any que ve. I amb unes facilitats, vull dir que, com mai vistes, pel que representa el Canal d'Urgell, que subministrem a més de 380 indústries, a més de 2.000 granges, a més de 120 poblacions.
Rosa ha fet aquest anunci a Penelles en el marc de la presentació de la prova pilot que mostra com seran els canals d'Urgell un cop s'hagin modernitzat seguint el model d'infraestructura verda. Aquest projecte experimental va iniciar-se la tardor del 2021 i ha comptat amb un pressupost d'un milió d'euros. A més de l'obra hidràulica, s'ha inclòs també la restauració patrimonial i la integració paisatgística.
La Generalitat detecta irregularitats en més del 50% de les ofertes analitzades durant el Black Friday.
Així s'haurien produït incompliments en la meitat dels 1.400 productes analitzats durant les setmanes prèvies a les ofertes. Concretament, l'Agència Catalana de Consum ha vist alteracions de preu en 454 productes dels 899 analitzats. El control s'ha fet mitjançant un monitoratge sobre productes informàtics de telefonia, petits electrodomèstics o productes per la llar ofertats per internet.
I en cultura, a aquesta hora en marxa a Tarragona l'acte de celebració dels 10 anys d'història del seu teatre municipal, uns 10 anys que deixen un balanç de més de 680 actes fets i 300.000 espectadors que hi han passat. Però anem fins allà per viure-ho en directe a Tarragona Ràdio. Teresa Ortega, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'acte de celebració de la dècada d'història del Teatre Tarragona continua al vestíbul de l'Espai Cultural del Capdamunt de la Rambla Nova. Un artista, Lluc Caral, ha decorat un nou mural que ja llueix a les parets del recinte que s'ha inaugurat precisament aquest vespre, coincidint amb els 10 anys d'història del Teatre Tarragona. L'alcalde Pau Ricomà ha destacat en el seu Parlament el paper transformador de la cultura i d'aquest espai cultural, el que ha suposat la posada en marxa del Teatre Tarragona. Ara fa 10 anys, el 12 de desembre de 2012, quan es va inaugurar després de 4 anys d'obres, va suposar per la ciutat disposar de 3.000 butaques municipals, ja que l'oferta de la ciutat La del Teatre Tarragona s'afegia a la ja existent del Teatre Metropol i de l'Auditori del Camp de Mar. Continua, com dèiem, amb l'acte de celebració d'aquesta primera dècada d'història del Teatre Tarragona. S'ha inaugurat l'obra, el mural del tarragoní Lluc Caral, i ara és el grup Don Simón i Telefunken, també tarragonins, que posen el toc musical a la ballada per celebrar els 10 anys del Teatre Tarragona, el principal i de caràcter municipal de la ciutat.
Moltíssimes gràcies, Teresa Ortega, des de Tarragona Ràdio.
Fins ara.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Cristina. En bàsquet, en el món de la cistella, destaquem que el Baxi Manresa ha fet dos fitxatges en un dia. El club del Bages, que lluita per la permanència a la Lliga ACB, ha incorporat la pivot americà David Robinson i el pivot lituà Martínez Geben. Tots dos arriben de la Lliga Alemanya. Ens informa, ens ho explica des de Ràdio Sallent, el Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa ha anunciat dos reforços pel joc interior en menys de 24 hores, dos jugadors que han de suplir que tenia l'equip manresà a causa de les lesions. El darrer en arribar ha estat Devin Robinson, un ala pivot nord-americà de 27 anys i 2 metres i 3 centímetres d'alçada, que destaca per la seva versatilitat i capacitat atlètica. Prové del Ratiopharm Ulm alemany, on estava jugant la competició de l'Eurocup. També té experiència amb alguns partits a l'NBA. Jugarà al club manresà fins a final de temporada. També arriba fins a final de temporada un altre fitxatge anunciat ahir. És el pivot lituà Martínez Geben, jugador de 28 anys i 2 metres i 8 centímetres d'alçada, que arriba per ser un referent interior, jugador amb bona capacitat física, rebotejador i amb bona visió de joc. L'arribada de Robinson fa que l'equip tingui 3 jugadors extracomunitaris. Per tant, entre Harding i Jordan Caroline, un dels dos haurà de sortir. Amb aquestes dues incorporacions, l'equip ja ha fitxat 7 jugadors amb la temporada iniciada.
Gràcies, Pol Rodríguez, des de Ràdio Sallent. Encara en bàsquet, encara en el món de la cistella, destaquem que el Barça Sant Feliuenc i Jelena Vucetic han arribat a un acord perquè la base de Montenegro es desvinculi del club català i deixi de formar part de l'equip blaugrana. La seva darrera convocatòria va ser en el duel de l'onzena jornada de la Lliga Femenina d'aquest cap de setmana contra el Tenerife. Recordem que en aquesta Lliga Femenina l'Espar Unigirona i el Barça Sant Feliuenc són co-líders. Per tant, el Barça Sant Feliuenc, que es desprèn d'una jugadora, però de moment les coses a nivell esportiu li van molt bé. En futbol, avui ha estat presentat el nou seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, que substitueix a Luis Enrique, i li han preguntat a la roda de premsa, a la presentació, pel possible retorn a la llista de convocats de l'exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos, que no ha estat en aquest Mundial, recordem, a qui va entrenar al Sevilla.
Viví unos años maravillosos, tuve la suerte de entrenar a jugadores fantásticos, entre ellos alguien ha dicho a Sergio Ramos también. ¿Puede venir a la selección? Sí. ¿Está en buen estado? Sí. Pues todos los futbolistas que son susceptibles de ser seleccionados tienen las puertas abiertas de la selección. Luego hay que elegir a 24, 23 o 20, lo que corresponda, ¿no?
I una altra notícia del dia d'avui: el Club Esportiu Laietà, que està als darrers dies de celebració del seu centenari, ha rebut avui en un acte a les instal·lacions del club una rèplica de la Copa de Bàsquet que va aconseguir l'any 1942 contra el Barça. Recordem que el club de Gada, el bàsquet espanyol i català, recupera un trofeu que s'havia extraviat i que ara torna a lluir en l'any del seu centenari. En la seva història, Laietà va aconseguir dues copes, la primera al 1942, la segona al 1944.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Belfon al control tècnic, l'Ali Giné i Sergi Corral a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, Cristina Cantal. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
la xarxa de comunicació local. In the rocky waters, hide away your sons and daughters, eat you alive. Levels, better put your head on swivels, dancing with the very devil, butter tonight. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. Drowning, you're seeing doubles. Don't you let them see your struggles, hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness, cut you up in even slices, prey on your fear. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really. But when it comes to the end, you're just the same as them, same as them.
Recipe. I wonder if my day is coming. Blame it on the entropy. My blood is pumping. I can see the end is right in front of me. Don't take it from me. I could be everything.